L'Hemicicle, l'actualitat del Parlament a Catalunya Informació, amb Marta Corbalán i el muntatge musical de Jordi Galbany.
Junts per Catalunya s'ha despenjat aquesta setmana de la moció de censura per fer fora l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols. El partit de Carles Puigdemont ha vist contraproduent aquesta maniobra perquè creu que incrementaria el victimisme de la líder d'Aliança Catalana i la podria fer créixer electoralment. Amb aquesta decisió, Junts ha trencat l'anomenat cordó sanitari per aïllar l'extrema dreta. Avui a l'Hemicicle analitzarem si aquest pacte per marginar Aliança Catalana i Vox s'està complint i si funciona. També entrevistarem la portaveu adjunta dels Comuns al Parlament, Susana Segovia. Benvinguts a l'Hemicicle.
Qui és cap de vostès per excloure, interrompre ni coartar unes idees o un discurs prèviament avalats a les urnes?
Als plens del Parlament, Sílvia Orriols es presenta sovint com a víctima i denuncia que se li aplica la censura i no se la deixa parlar amb llibertat. A principis d'aquesta legislatura, el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP van signar l'anomenat pacte antifeixista per aïllar partits com Aliança Catalana i Vox. Però aquesta setmana Junts ha reformulat el seu discurs sobre les relacions amb l'extrema dreta. S'ha obert a poder parlar-hi sense fer-hi pactes i s'ha desmarcat de la moció de censura de Ripoll. El mateix president del Parlament, Josep Rull, de Junts, també ha començat a aplicar una nova estratègia a l'hora de dirigir els plens. No interromp mai els discursos de Vox i Aliança Catalana. Rull qüestiona que els cordons sanitaris funcionin després que en alguns països europeus han fracassat i han fet créixer encara més l'extrema dreta.
Alguns d'aquests cordons sanitaris, en molts casos, simplement han fracassat i han fet créixer aquestes realitats. La idea és fer una confrontació sobre els elements nuclears.
La Comissió Ciutadana, que vigila que es compleixi el pacte contra l'extrema dreta, creu que Junts ja l'ha trencat perquè en dues ocasions s'ha negat a votar en contra de dues propostes parlamentàries d'Aliança Catalana i s'han acabat abstenint. A més, aquesta setmana s'hi ha afegit la negativa de Junts a donar suport a la moció de censura de Ripoll. Però els altres partits compleixen aquest cordó sanitari? Aquí hi ha dubtes. Per exemple, el professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents, creu que a nivell polític, cap partit el compleix, perquè tots, sense excepció, s'enfronten verbalment amb Aliança Catalana i no esquiven el cos a cos.
No ho aplica cap dels partits polítics. No ho apliquen els socialistes, ni Junts, ni Esquerra Republicana, ni la CUP, ni els Comuns. Cap d'ells ho aplica perquè tenen enfrontaments dialèctics amb Sílvia Orriols constantment, sigui en el Parlament de Catalunya, sigui en els mitjans de comunicació o les xarxes socials. I, per tant, el cordó sanitari no serveix de tallafoc, al contrari, cada cop que hi ha una intervenció d'un polític confrontant-se amb Sílvia Orriols, el que aconsegueixen és la polarització. I, per tant, el que estan fent és posar més llenya al foc.
El mateix president de la Generalitat, Salvador Illa, entra sovint en el cos a cos amb la líder d'Aliança Catalana i li rebat cada intervenció en les sessions de control.
Jo no he interromput mai a vostè. Avui ningú va interrompuda. Ningú, no he sentit a ningú que m'interrompés. Jo li dic més. Per mi pot parlar el doble, perquè veurem que no té res a dir a ningú.
L'anomenat pacte antifeixista també recollia el compromís que els partits d'extrema dreta no tinguin representació en cap òrgan de govern del Parlament ni en les meses de les comissions. Malgrat aquest compromís, la mesa del Parlament va acordar, a inicis d'aquesta legislatura, donar la presidència de dues comissions a Vox, perquè amb el reglament de la cambra a la mà els hi pertoquen pel nombre de diputats que tenen. De moment, però, aquestes dues comissions segueixen sense presidència perquè els partits signants del cordó sanitari han votat en contra que Vox les lideri. El que sí que s'ha aconseguit és deixar el partit d'Ignacio Garriga sense cap senador autonòmic. Una altra de les qüestions més controvertides per a l'extrema dreta és que automàticament se'ls bloqueja sempre el debat de les seves proposicions de llei al Parlament. El cordó sanitari, en canvi, no afecta la seva facultat de presentar mocions, fer interpel·lacions als consellers o participar en les sessions de control al govern. Això els dona visibilitat i fan servir el Parlament com a altaveu dels seus discursos. A més, Aliança Catalana, amb només dues diputades, té gairebé tots els drets parlamentaris d'un grup gran. El motiu és que a principis d'aquesta legislatura, la CUP va impulsar una reforma del reglament per no haver de compartir bancada amb Sílvia Orriols i, de retruc, amb aquesta reforma es va aconseguir que Aliança Catalana fos l'únic partit del grup mixt i no s'hagués de repartir amb ningú, per exemple, els temps d'intervenció als plens. El politòleg Xavier Torrents ha escrit el llibre Salvar Catalunya, la gestació del nacionalpopulisme català, en què estudia precisament la irrupció d'Aliança Catalana. El seu pronòstic és un creixement molt ràpid d'aquest partit els pròxims anys.
No creixerà de forma lenta, com va passar a Àustria o França, sinó que creixerà o està creixent de forma ràpida, com ho va fer Giorgia Meloni a Itàlia. Giorgia Meloni va treure un 3,7% quan va començar, i ara és primera ministra d'Itàlia, i Sílvia Orriols va començar en el Parlament de Catalunya també clavat amb un 3,7%.
El Parlament té un codi de conducta que preveu sancions d'entre 600 i 12.000 euros per als diputats i diputades que s'excedeixin, per exemple, en les seves intervencions i facin discursos d'odi. Però des que Vox va irrompre el Parlament, el 2021, no s'ha multat cap diputat de l'extrema dreta pels seus discursos o actuacions.
Té la paraula.
Susana Segovia, diputada i portaveu adjunta dels Comuns al Parlament de Catalunya.
Benvinguda al programa L'Hemicicle i gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Com valora que Junts s'hagi desmarcat aquesta setmana de la moció de censura contra l'alcaldessa de Ripoll?
Creiem que Junts està cometent un error estratègic i molt greu. Els hi vam dir en una interpel·lació i en una moció que vam tenir la setmana passada, i és pensar que semblant a l'Aliança Catalana perdran menys votants cap a l'ultradreta catalana. I el que està fent és actuar d'una manera incoherent, inconsistent. El que haurien d'haver fet és evitar que ja fos alcaldessa, una persona que només té 6 regidors de 17 del govern de Ripoll, que hi havia una majoria possible per tenir un altre tipus de govern a Ripoll, que és el que Ripoll segurament es mereix perquè és representatiu de molta més població. Per tant, democràticament també hi havia aquesta opció. I el que estan fent ara són unes anades i tornades. Ara sí que faig una moció de censura, ara sí que no ho faig, que el que està fent és posar més al centre encara a la senyora Orriols, i nosaltres ens sembla que això és molt contraproduent tant per Junts per Catalunya com per Catalunya en general.
Al Parlament de Catalunya hi ha un pacte de tots els partits, menys el PP, per aïllar Vox i Aliança Catalana. Els cordons sanitaris funcionen? Aquí funciona el Parlament de Catalunya?
Jo diria que sí que està funcionant aquí. És veritat que darrerament Junts per Catalunya se l'ha saltat un parell de vegades amb abstencions poc justificades dintre del pacte, però és cert que hem aconseguit que la capacitat d'incidència política de les forces d'ultradreta dintre del Parlament sigui mínima. No han tingut la possibilitat d'aprovar absolutament cap iniciativa, cap moció, cap proposta de resolució, cap declaració institucional, cap llei. I creiem que aquesta és una manera efectiva d'aïllar-los dintre de la capacitat de fer política institucional i de fer acció legislativa. Quan es parla de la democràcia i els drets dels seus votants, la democràcia són majories, i en el Parlament hi ha una majoria que representem a molts més votants que els que representen Vox i Aliança per Catalunya Junts, i aquesta majoria és la que defensa que les forces ultradreta al Parlament no han de tenir capacitat de tenir iniciativa legislativa.
Creu que Junts ha trencat aquest cordó sanitari al Parlament després d'abstenir-se en dues propostes d'Aliança Catalana i després de despenjar-se de la moció de censura de Ripoll?
Creiem que segueixen amb alguns dubtes i que hem de revisar algunes qüestions i hem de poder parlar amb ells i exactament que ens diguin on estan i què volen fer. I per això nosaltres hem demanat que pugui haver-hi una reunió del pacte i que puguem revisar això. I les entitats que han impulsat això estan molt preocupades, que consideren que Junts efectivament està sortint d'aquest pacte. I Junts també ha de tenir clar que si surt d'aquest pacte el que fa és posar al costat del Partit Popular, de Vox i d'Aliança. I ha de saber en quin bàndol d'aquests dos ha de voler jugar.
Parlem ara d'habitatge. El ple del Parlament ha de convalidar la setmana que ve el decret del règim sancionador pels incompliments de la llei d'habitatge. El pròxim objectiu dels comuns és aconseguir que els pisos de protecció oficial no perdin mai aquesta qualificació. Entenc que això ho estan negociant amb la Conselleria de Territori.
Aquí hi ha dues qüestions. La una és que tot el que facis a partir d'ara de protecció oficial no tingui caducitat. Si ja hem vist la quantitat de milers d'habitatges que estan perdent la protecció oficial, és molt difícil que aconseguissis augmentar aquest 2% de part de protecció oficial, de parc públic, fins al 9% o fins la mitjana europea, si no tens, mantens el que ja tens i en fas més, no? Perquè si no, al final, per mal que acabis fent 50.000, si en perds 36.000 d'aquí al 2030, doncs només hauràs ampliat en 14.000. Aquí hi ha dues maneres. Una és que tot el que facis nou ho facis de manera que no perdi la caducitat. I la segona cosa és que aquells que ara ja tenen una protecció oficial que caduca i que, per tant, caducarà, perquè així estan fets i aquestes són les condicions, sí que utilitzis la declaració de zona d'emergència i, per tant, l'emergència habitacional que vivim per establir pròrrogues que durant, mentre duri aquesta emergència, no es pugui vendre a preu de mercat. És a dir, el propietari podrà vendre, si considera, però haurà de vendre a preu protegit. Perquè, com a mínim, mentre duri aquesta declaració d'emergència, aquestes zones tensionades i aconseguim que les polítiques públiques frenin aquesta emergència, mantinguis el parc de protecció oficial. Després, evidentment, això et podrà vendre's a preu de mercat lliure com estava establert en les condicions inicials.
Pel que fa a la fiscalitat turística, una altra de les demandes del seu partit, aquí s'està negociant alguna cosa? Hi haurà algun decret que es porti al Parlament?
Sí, aquesta era una altra de les mesures que també teníem prevista dintre de la llei de mesures, que com que tampoc hi haurà llei de mesures, sabem que el govern té la voluntat d'implementar un decret amb algunes d'aquelles mesures fiscals i una d'elles, que a més també ho tenim a l'acord d'investidura, és que les taxes turístiques siguin significatives, perquè part de l'impacte que genera el turisme a la ciutadania es pugui revertir a través d'aquestes taxes. I, per exemple, una de les coses que hi ha sobre la taula i que creiem que arribarà a bon port és que es pugui, perquè aquesta taxa turística és finalista, doncs és ampliar per què és la finalitat d'aquesta taxa turística, que fins ara estava molt pensada per només el foment del turisme, que dius, potser si justament el que volem és reduir els impactes del turisme, no ho destinem a promoure més turisme, i més a respondre als impactes i a les externalitats negatives que té el turisme, com per exemple l'accés a l'habitatge.
I aquest decret de mesures fiscals, si li podem dir així, a banda de la fiscalitat turística, inclouria algun altre canvi en la política fiscal?
Per exemple, sí, per exemple, una altra de les qüestions que nosaltres ja hem plantejat és utilitzar l'impost de transmissions patrimonials com un impost antiespeculació. Això vol dir que sigui un impost que quan algú sigui una persona física gran tenidora, o sigui, un gran tenidor, persona física o sigui una empresa, compri un habitatge que no és per viure-hi, hagi de pagar un impost del 20%.
Ens endinsem ara ja en el terreny més personal i li demano si pot contestar amb respostes al màxim de breus possibles. Triï un país on li agradaria viure.
Grècia.
Amb quin mitjà de transport es desplaça al Parlament?
Sobretot caminant i si no en autobús.
A quin diputat o diputada que no sigui dels comuns convidaria a dinar a casa seva?
A la Pilar Castillejo de la CUP.
Si pogués posar una banda sonora o una cançó que definís aquesta nova legislatura, quina posaria?
Llença't, allà que se'n posa tu.
Els diputats cobren molt poc o el que han de cobrar?
Crec que el que no hauríem de cobrar són unes dietes que no estan justificades i hauríem de cobrar el sou que ens mereixem i tributar i pagar per ell.
I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria del món és...
tenir un món més just i en pau.
Susana Segovia, portaveu adjunta dels Comuns al Parlament de Catalunya, gràcies per atendre'ns al programa L'Hemicicle de Catalunya Informació.
Gràcies a vosaltres.
Podeu tornar a escoltar L'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa i seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle.